Benvinguts al primer Rius de Vi d'aquest mes de novembre. Recordeu l'espai del sector vitivinícola a Ràdio Falset amb el patrocini de Rius i Rius, assessoria vitivinícola integral. El programa d'avui començarem amb el flash informatiu amb xifres globals del vi. Unes xifres, ja us ho avancem, que anuncien una reducció en la producció mundial de vi. Al nostre espai d'avui també tindrem a Sergi de l'Amo per partida doble. D'una banda, respondrà les nostres tres preguntes i de l'Amo serà l'encarregat d'obrir una nova secció als Rius de Vi, l'espai que dedicarem a la ciència del vi, on des del Vitec ens explicaran algunes de les recerques que fan. Un altre protagonista d'avui serà Laura Llevat, que ens presentarà el Clos d'en Glora AB14 del celler La Baronia de Montsant. Serà a la secció del Tast. Al Consell de Rius i Rius parlarem amb David Pasqual, guanyador del 13è Premi Jaume Siurana d'Enologia. I Toni Rensans tancarà el Rius de Vi d'avui amb una història de taverna amb nom propi, Eduard Ponset. Comencem el flash informatiu fent-nos ressò de la polseguera que ha aixecat un informe de l'empresa d'assessoria fiscal Morgan Stanley publicat el passat mes d'octubre. En el citat informe s'afirmava que el 2012 hi hauria una caiguda en la producció de vi amb xifres que no es veien des de feia més de 40 anys. Això acompanyat d'un manteniment en la demanda. Aquesta setmana, però, la International Organization of Vine and Wine ha publicat les seves dades refutant totalment les dels analistes de Morgan Stanley i afirmant que la producció ha pujat significativament mentre que el consum s'ha estabilitzat. La polèmica, doncs, està servida. Del món passem a Europa. Sembla que hi ha acord definitiu per reformar la política agrària comuna europea, la PAC, però no serà fins després del 2014. Després de mesos de negociacions, els membres del Parlament Europeu, el Consell i la Comissió han arribat a un acord polític, com us dèiem, per la PAC. I en aquests moments s'està celebrant a Escaladei la cinquena edició del vin blanc i la primera mostra de vins rancis i dolços de la DEO Cooperat, mentre que des del passat dijous i fins demà diumenge a Gandesa es celebra la 26a Festa del Vi de la capital de la Terra Alta. Les tres preguntes d'avui són per a Sergi de l'Amo, director del Parc Tecnològic del Vi de Falset. Senyor de l'Amo, el Vitec ha publicat recentment les dades de preus que es va pagar als pagesos pel raïm l'any 2012. Què ens en pot destacar?
Sí, nosaltres des del Vitec portem, em sembla que són ja 6 baremes, fent l'estudi de preus per la que encarrega per la Generalitat de Catalunya, els preus que es paguen als viticultors, que més o menys ens ve a dir o ens dona una idea de com està el sector, perquè allò que paguen els cellers, els viticultors, doncs quan més paguin vol dir que més vi estan venent o que el poden vendre el vi més car. Per tant, quan més paguen el viticultor, més o menys ens dona una idea de que si el sector va millor o pitjor. El cert és que des que vam començar ara fa 6 baremes, fins l'any passat, molt a grans trets, depèn molt de les denominacions d'origen i d'algunes varietats, però molt a grans trets hi havia hagut una caiguda mitjana a Catalunya del 30%, amb el preu percebut pel viticultor, que és una autèntica salvatjada. Jo crec que hi ha hagut gent que fins i tot ha anat per sota preu de cost, i això ha estat un gran drama en algunes zones. I si veiem en l'estudi que vam fer per la barema 2012, ara iniciarem el 2013, però per la barema 2012 doncs, que hi ha hagut pujades de preu, sempre parlant de preus mitjos, per tant de la globalitat de Catalunya, però penseu que estem encastant de l'ordre de 200 milions de quilos, que és la meitat del que es produeix a Catalunya, per tant és més que una simple enquesta, però en aquí la mitjana global se situa, l'augment global se situa en l'entorn del 8% i varia, depèn de les denominacions d'origen de les varietats, ens està variant entre un 5 i un 15. Això vol dir, pot voler dir dues coses, ens agradaria, tot i que crec que no és el cas, ens agradaria que digués de que el sector s'ha recuperat i que tothom està pagant molt millor el preu del raïm perquè hi ha molt més mercat. M'agradaria que fos així, però em temo que no. Em temo que respon bàsicament a que hi ha hagut un dèficit, és a dir, de collita, hi ha hagut molta menys collita i, per tant, tot i que el mercat no doni prou de sí, si al final tens un 20, un 25% menys de collita, un 40%, per exemple, com era el cas de Conca Bàrbara l'any passat, doncs al final, si tens molt menys raïm, al final, per llei d'oferta i demanda, l'has de pagar una mica més. No obstant, jo vull pensar que el pitjor de la crisi ha passat, que sobretot en zones com Priorat, Priorat-Montsant, on hi ha molta exportació, doncs probablement no tornarem mai als preus que vam tenir abans, però crec que a poc, i crec que es veu amb les contraetiquetes que estan fent a Priorat i a Montsant, doncs que a poc està tornant a créixer el mercat i que s'està trobant nous mercats a l'estranger, que hem d'ajustar més els preus, però que si som capaços de vendre, doncs anirem recuperant. Veurem què tal ens funciona l'estudi de preus d'aquest 2013, que per primera vegada la Generalitat no el pot mantenir degut a la crisi, però intentarem fer unes forces de Vitec per amb recursos propis, és a dir, no ens el pagarà ningú, però crec que dona una informació prou important. Intentarem fer aquest estudi de preus i a veure si es consolida, amb un any en el qual hi ha hagut més producció que l'any passat, a veure si es consolida un augment del preu per sobre dels viticultors, que jo crec que llavors sí ens donaria una idea clara, una idea molt més aproximada, molt més veraç, de si realment el sector s'està recuperant o no.
La crisi econòmica, que va començar el 2007-2008, s'ha notat en els preus?
Fent l'estudi de 2008, 2009, 2010, la caiguda és salvatge. Va haver-hi un moment, recordo el... sembla que era l'any 2008, no?, que ja es començava a dir que hi havia crisi i que el sector vitivinícola el va notar sobretot perquè a la campanya Nadal van desaparèixer tots els lots de Nadal de cop, la gent va deixar de comprar vi i llavors van començar a caure els preus d'una manera salvatge. I això, al final, amb més o menys retard, per exemple, en cooperatives ho veiem amb un any més de retard perquè paguen a resultes, però això es veu molt clarament quan fas aquest estudi global a nivell català. Com els preus més o menys s'havien anat mantenint, de cop i volta entra la crisi, llavors hi ha caigudes, hi ha anys que cauen un 10, un 12% de mitjana. I hi ha una caiguda sostinguda fins que supera el 30%.
Què podem esperar del 2013?
Parlar de brots verds sempre és prematur i més en la situació global que tenim. El que sí que és cert és que dintre dels pocs brots verds que podem tenir, els brots verds que poden haver-hi són dels sectors que exporten i sortosament el sector del vi exporta. Per tant, encara que només sigui una voluntat personal, jo estic molt esperançat en que almenys des del sector del vi el pitjor ja hagi passat. No ho crec així respecte al país en general, tant a Catalunya com a Espanya o especialment al sector públic. 1, 2, 3, 4.
I al tast d'avui tenim amb nosaltres a la Laura Llevat, que ve de la baronia del Montsant. I avui ens presenta, o ens ajudarà a conèixer una miqueta més bé, aquest clos d'Englora AB14. Bon dia, Laura.
Bon dia.
Per què has triat aquest vi?
Doncs la veritat és que seria una mica el vaixell insígnia de la bodega. El clos d'Englora AB14, quan vam començar fa 15 anys, perquè vam celebrar els nostres primers 15 anys aquest estiu, aquest mes d'agost passat, doncs l'enòleg i gerent de la bodega, Xavier Canals, va començar fent aquest vi i avui en dia doncs és el nostre vi de gamma alta, és el vi en el qual ens sentim molt orgullosos perquè dins del seu currículum doncs, té grans reconeixements i mencions tant a nivell nacional com a nivell internacional. Per això doncs, és aquest el motiu que he volgut portar-te'l i que puguem degustar-lo doncs, tots plegats.
Abans de tastar-lo, el nom, aquest clos d'Angora AB14, té algun sentit?
Sí. A veure, nosaltres estem situats a Cornudella de Montsant, és a dir, que estem al nord del Priorat, les nostres vinyes es troben als peus del Montsant, i sempre intentant ser una mica representatius del lloc on estem, m'agradaria doncs, explicar-vos que la paraula Englora és una de les muntanyes del Montsant, d'acord? Molta gent llavors em diu, hi ha B14, Laura, allò? Perquè realment a l'etiqueta doncs, copsa molt, no? Es veu moltíssim doncs, aquesta nomenclatura. No? Nosaltres intentem doncs, que sempre tot tingui una relació, no? Que tot tingui sempre un significat, i AB significa en anglès aged vineyards, old vineyards, és a dir, vinyes velles. El que està dient aquest vi, aquest nom d'aquest vi, és que totes les varietats que nosaltres utilitzem per elaborar aquest vi provenen de vinyes velles, vinyes de més de 50 anys. Llavors, el 14 eren els mesos aproximats en barrica. Quan vam començar eren els 14 mesos, avui en dia ja estaríem parlant d'un vi d'uns 18 mesos. Evidentment no canviem el nom del vi perquè la gent, doncs intentem doncs, sempre fer marca, no? I la gent que ja coneix el vi, doncs que sempre doncs, li quedi el record de Clos d'Anglora AB14.
Mm-hmm. Ens has explicat una mica, ens has donat alguna pinzellada al celler, també de l'ampolla d'aquest Clos d'Anglora AB14. Si et sembla, anem a conèixer una miqueta més el vi, comencem per la fase visual. Què ens pots dir?
Bueno, doncs anem a definir aquestes qualitats cromàtiques del vi, no? Jo diria, tot fixant-m'hi ara mateix, tenim uns vins, hi ha un color granatós, no? Un color brillant, un color molt viu, molt intens. Tot i, pensa que estem parlant d'un vi, el que tenim ara mateix, del Clos d'Anglora AB14 2009, de l'anyada 2009.
2009.
Tot i tenir 4 anys, encara veiem aquesta intensitat en el color. Sí que hi ha les tonalitats de criança, però veiem doncs, la vivacitat del primer dia. Tot això, pensa que el cupatge d'aquest vi, nosaltres hem apostat molt fort per el que són les varietats autòctones de la zona. Parlaríem aquí de garnatxa, garnatxa peluda i samsó. Llavors, sobretot el samsó de la nostra zona, del nord del Priorat, com he comentat anteriorment, és un samsó que té que aporta un xic d'acidès i el que fa és justament doncs, donar-li aquesta, que potenci aquestes tonalitats més vives, més vermelloses, no? En definitiva, jo diria que és un color molt bonic i realment atractiu.
Color cirera.
Sí, color cirera, exacte. Color cirera. Què et sembla a tu?
Mm-hmm. Intens el cul del got, més guanyant més color com va cap a l'extrem de la copa.
Sí, sí.
No, estem bueno, dient, comentaves que és 2009.
2009, exacte. Sí, sí, sí. És, bueno, a mi la veritat és que tots els vins d'aquesta zona tenen uns colors meravellosos, vull dir, en aquest sentit són granatosos, molt intensos i bueno, que et conviden, no?, directament ja a fer-li, a veure'l.
Però primer nosaltres hem de passar per la fase olfactiva.
Exacte. Què podem parlar amb nas? Anem-lo a olorar.
Doncs, suau, o almenys suau, de moment.
Has dit suau? Sobretot, què és el que et ve més? Notes molt afruitades,
sí,
no? Fruites vermelles, és com si et passegessis pel Montsant, no? I notessis aquestes notes de sotabosc, també fruitetes com la grosella, la maduixa, no sé, una miqueta de mora també, no? També la criança d'aquests 18 mesos també ens aporta doncs, una miqueta de notes avainillades i un xic de canela.
Però més fruita que canela.
Més fruiteta,
molta més fruita,
fruita
que canela.
Fruita negra, fruita vermella, però sobretot molta fruita negra, no? Un xic més de dolçor. Convens?
Sí, sí, no.
Jo trobo que és un aroma...
M'esperava més fort, més força.
Fort,
però no, no,
força.
En canvi...
No, en cautiva, sobretot, ja veuràs després en gust, l'elegància d'aquest vi, no? És tot, des del color, el nas, els seus aromes, vull dir...
Mm-hmm.
És un vi... que és, ja t'ho dic, per ocasions especials, no?, sobretot.
Bueno, serà qüestió de tastar.
Exacte, anem-hi. Què t'està dient en boca? Continuo parlant d'aquesta elegància que teníem amb nas.
Mm-hmm. I també la suavitat, certa suavitat, no és...
És un vi...
No és agressiu.
Molt subtil, eh? És un vi que et cautiva perquè és subtil, molt ben equilibrat, no hi ha cap nota que sobresalti una damunt de l'altra, continuem en boca doncs, el que havíem percebut amb nas, no? Aquestes fruitetes de sotabosc que jo et deia, aquestes fruites més vermelles, sobretot aquest xic més madur, no? De fruita més madura. També amb la criança ja li notes també una miqueta més de pebre, de notes més espaciades, una miqueta també de clau, no sé.
Però...
Digue'm.
És curiós perquè el que et deia en nas...
Sí.
Se confirma en boca. Hi ha alguna vegada que no, que et fa una mica, que t'enganya una mica, però no, en aquest cas el que et deia en nas es confirma en boca.
Sí, sobretot també el que anava a dir és doncs que és un vi excel·lent per moments, no? Per degustar-lo en moments, en ocasions especials, jo diria. Un vi que et cautiva aquí on la garnatxa i el samsor aboquen les seves majors virtuts.
Es va obrint, fa una estoneta ja que el tenim al vi obert i es va obrint.
Sí. T'ha agradat?
Sí, sí.
Sí?
No, és...
A mi el que m'encanta també és aquest gust, aquest postgust final, no? Tan llarg.
Mm-hmm. Elegant, suau, sí, sí, ja ho deia.
Tenim altres vins que sí que són potser més una explosió d'aromes en boca. Aquest et guanya doncs, per aquesta sutilesa, no? I aquesta elegància, vull dir, si has de fer un regal, quedaries molt bé regalant aquest vi.
Abans parlaves dels altres vins, quin catàleg teniu al...
Nosaltres tenim 8 vins.
A la Brunyer del Montsant.
Tenim 6 vins negres, un blanc i un dolç. Sempre apostant al màxim, com ja t'he dit, per les varietats autòctones. Amb la gamma de negres tenim 4 vins joves. Després tenim l'Anglora, un altre vi de criança. I després, finalment, doncs, el vi que avui estem provant. No? Després, com t'he comentat, tindríem el blanc... i amb garnatxa blanca, evidentment, i després també tindríem el dolç d'Anglora. Tant el blanc com el dolç són vins de poca producció, no? Nosaltres, evidentment, ens focalitzem més en el tema dels negres. La bodega s'ha focalitzat durant aquests anys en exportació i al cap i a la fi doncs, els vins que més surten i que més tirada tenen doncs, serien els nostres vins negres.
És el vostre cas, com en molts el de Montsant i també a Priorat, que la majoria de la producció és en exportació?
Sí, vull dir, t'estic parlant del 95%.
95%?
95% de la nostra producció se'n va a l'estranger. Països com Estats Units, Alemanya, Holanda, vull dir, són països on nosaltres tenim els millors clients, no? Però sense oblidar doncs, els monopolis de Canadà, Brasil, els països de Nord-Europa i sobretot també doncs, aquestes economies emergents, no? de Xina.
Els BRICS.
Exacte, de Xina i també el Japó. Vull dir que en això estem molt, molt contents, evidentment, sense oblidar el lloc on estem i on hem nascut, no? Aquí a Catalunya, doncs sí que podreu trobar els nostres vins per la zona, per la nostra terra, vamos.
Laura, a mi també, abans de marxar, abans de fer l'últim tast i abans de tancar aquest tast d'avui, sí que m'agradaria que m'expliquessis una mica, m'ha sobtat, una mica, el fet de que la potenciació de les xarxes socials, la web és gairebé obligada a dia d'avui per a tots els cellers, però en el cas de la Baronia de Montsant, allò a l'hora de mirar la llista era allò de YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter i alguns que em deixo. Jo diria que esteu a tot arreu, o gairebé a tot arreu.
Bueno, doncs això és el que pretenem i avui en dia l'actualitat mana, no? En aquest sentit, nosaltres doncs una manera de comunicar-nos és a través d'aquestes xarxes socials, no? No podem obviar i el fet de no ser-hi, és impossible avui en dia entendre has de tenir una pàgina web, però evidentment has d'estar present a les xarxes socials, vull dir, perquè la gent sàpiga qui ets i a més la gent pugui interactuar amb tu i pugui, evidentment, doncs, estar pendent sempre de les teves notícies. Una altra feina més a fer, no? La del community manager, que jo crec que avui en dia és molt important. Vull dir, sempre la qüestió és fer marca, vull dir, que la gent et conegui.
I aquesta interacció, jo és un té que tenir. Aquesta interacció hi és.
Sí, sí, i tant que hi és, i tant. Vull dir, nosaltres, Facebook, Twitter, xarxes socials o fins i tot Instagram amb el tema de fotos, no? Nosaltres utilitzem aquestes xarxes socials no només per anunciar premis, sinó també doncs, crear concursos, anunciar sobretot el tema de l'enoturisme, perquè també portem uns anys apostant fort per l'enoturisme, estem molt contents, i doncs la qüestió és que la gent més... d'aquí Catalunya, i no tan sols de Catalunya, perquè tinc fans, com si diguéssim, fans de Facebook,
seguidors,
de seguidors,
fans, sí,
o followers, exacte, d'arreu del món, que també em segueixen. L'únic que, evidentment, amb el tema dels concursos, pel tema visites i tot això, doncs seria més pel nostre mercat, no?
Doncs si sembla, fem l'últim tast. Estem passant una mica del nostre temps, però val la pena.
Espero que t'estigui agradant, eh?
Sí, 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 no, s'ha oxigenat i continua... No he perdut l'elegància en aquest equilibri força-elegància, se n'he deixat notar més,
sí.
Però continua sent
molt bé. M'agrada dir que és com si tinguessis el Montsant a les teves mans. És el fruit de la nostra terra, d'allí on som, dels peus del Montsant, les vinyes de... Garnatxa de 70-80 anys, Samsó de 50 anys, vull dir que és un Montsant espectacular, que he de dir jo.
Un Montsant fet als peus del Montsant, aquest factor com juga, el fet de l'altitud?
Sí, m'agrada dir, justament, últimament ens agrada fer marca, com estava parlant ara mateix, sobretot dir... que els meus vins són vins d'altitud. Nosaltres, al trobar-nos als peus del Montsant, tot i que estem als peus de la muntanya, estem parlant d'una altitud de 500 i pico metres. Llavors, és el que jo et comentava abans amb el tema, per exemple, del Samsó, de la Carinyena. Altituds més altes que afavoreixen doncs, que tinguis una major acidesa amb fruiteta i fan d'uns vins excel·lents en boca, amb molta fruita i, sobretot, molta frescor.
Ja pensava més que l'altitud, potser el fet de tindre la muntanya tan a prop, quin paper juga?
Doncs el que t'estava comentant ara és altitud i sobretot també pensa que estem com en una vall entre les muntanyes del Montsant i les muntanyes de Siurana, de Prades. Llavors aquí ja entraríem a parlar una mica del tipus de sòl, no? Nosaltres... sobretot en aquella zona són sòls de còdol, no? El còdol, fins i tot, no, abans amb el tas no hem parlat, però també se li nota el xic de mineralitat, no? D'aquest còdol, no? D'aquest tipus de sòl.
Doncs, Laura, moltíssimes gràcies per haver-nos presentat aquest clos d'Englora AB14, per haver-nos guiat per aquest vi a peu de muntanya i moltíssimes
gràcies
per l'atenció.
Moltíssimes gràcies, estàs invitat a venir al celler, cap problema, i espero que tingueu l'oportunitat alguna vegada de provar el nostre vi.
Així ho farem.
Moltes gràcies.
Una vegada al mes, des del Parc Tecnològic del Vi de Falset ens explicaran amb detall les recerques científiques que fan per tal de fer avançar el sector. Avui Sergi de l'Amo ens mostra el treball amb llevats autòctons.
Diferents cellers de diferents zones, no només de Priorat, sinó també de Catalunya i de fora de Catalunya, doncs ens han vingut a buscar perquè en el context actual que tendeix cada vegada més a fer els vins més naturals possibles, una de les coses que acaben veient els cellers és que si ja existeixen llevats en el propi raïm que jo estic conreant i que jo estic veremant, per què no estudiem si aquests propis llevats que jo tinc en el meu raïm ens serveixen per fer el millor vi possible? I aquesta demanda aquesta pregunta de molts cellers ens ha portat a oferir aquest tipus de servei. Clar, què ens trobem aquí? Que fins ara, moltíssima gent, i encara és molt majoritari, molta gent agafa els llevats seleccionats per diferents cases comercials, que no hi tenim res en contra i està molt bé. Són llevats que funcionen molt bé, que han estat testejats, que estan optimitzats, i que des d'aquest punt de vista et poden salvar la verema o t'eviten molts problemes amb verema, però a la vegada l'únic punt negatiu, un dels punts principals negatius que poden tenir, és que homogenitzen el producte. Per tant, que al final el teu vi pot semblar-se al vi del teu veí perquè ho ha acabat utilitzant el mateix llevat, o no tens un tret diferencial. Una de les maneres de tenir el tret diferencial, a part de tot el que implica a nivell de discurs i de venda que estàs utilitzant uns llevats que són naturals, que ja estan al teu propi raïm, doncs és que aquest propi, aquests llevats que tu tens acaben fent el teu vi. Com que són els llevats que tu tens i són diferents dels comercials, i els llevats tenen una afectació molt i molt important al final en el gust del vi, en l'aroma del vi, segur que t'acaben donant un vi diferent. I de fet nosaltres aquí vam començar a treballar ja fortament l'any passat. La veritat és que no hi teníem excessiva esperança, perquè clar, nosaltres venim de l'àmbit científic i sempre dius, no, si hi ha hagut aquí uns senyors científics més un conjunt d'empreses que han trobat llevats optimitzats, doncs segur que aquest va molt millor. Vam començar a fer algunes proves i home, sí que ens vam trobar que, per exemple, vam començar amb un celler força important de Penedès, o força conegut de Penedès, i vam trobar 16 llevats, vam estar fent un conjunt de microvinificacions i vam veure que els llevats que venien del seu propi raïm, doncs home, que tardaven bastant més a l'hora de fer la fermentació, tardaven un 20 o 30% més, però ostres, quan vam fer els vins, els vam provar, tastos a cega, resulta que el vi que menys agradava, el que menys, i amb diferència era el que havia tingut el llevat comercial. Però tasta cegues, sense que la gent ho sabés. En canvi, els vins que havien estat elaborats amb el llevat o amb un conjunt dels llevats autòctons que havien estat seleccionant, doncs resulta que havien estat agradant a tothom molt més. I bueno, això ens va obrir una mica els ulls i sobre això hem anat treballant. Què oferim a Vitec o com treballem a Vitec? Doncs el primer any demanem al celler que ens doni mostres de raïm. Nosaltres el que fem és agafar aquest raïm. Mitjançant tècniques genètiques, tècniques moleculars, podem aïllar els diferents llevats que hi ha. Els llevats tenen moltes famílies, però els que més ens interessen a grans trets són dues, són els Saccharomyces i Neosaccharomyces. Els aïllem, mirem que els que hem aïllat no siguin els comercials o no siguin cap comercial. Fem microfermentacions, és a dir, amb un petit pot, per entendre'ns, de 0,2 litres o 0,3 litres, fermentem encara que sigui amb un mos concentrat o amb un mos que no sigui el que hi hauria del propi celler. Mirem com responen aquests llevats, és a dir, quina capacitat tenen de convertir sucres en alcohol, i a partir d'aquí veiem quins són els millors i quins són els pitjors. Una vegada en tenim una combinació de 5, 10, 12 que creiem que poden ser d'interès, en la següent barema el que fem llavors és parlar amb el celler perquè ens passi 200-250 litres de most, i sobre això fem microvinificacions de 30 litres en el qual hi posem en cadascuna d'aquestes microvinificacions nostres un o un conjunt de llevats dels que creiem que funcionaran. A partir d'aquí fem el vi, podem tastar, i llavors el celler pot veure i pot escollir el llevat que li ha agradat més, i nosaltres li donem el llevat perquè el pugui multiplicar per la propera barema. Per tant, amb un parell d'anys, un celler pot fer un projecte que a més no és excessivament car, perquè sembla que els darrers estan sortint de l'ordre de 6-7 mil euros feina dos anys, jo crec que això pot ser assumible, i hem fet un esforç d'ajustar molt els preus, doncs en dos anys pot tenir una selecció dels llevats que hi ha en el seu raïm, i a més pot tenir la validació de com aquests llevats són capaços de fer un vi que pugui agradar en el celler.
El passat dimecres es va fallar el 13è Premi Jaume Siurana d'Enologia al millor estudiant del grau d'Enologia 2012-2013. David Pascual, veí de Monforte de Lemos, municipi de la província de Lugo, va ser el guanyador del premi dotat amb 3.000 euros. Pascual es mostrava satisfet d'haver estat guardonat.
Bueno, pues la verdad es que es un buen reconocimiento sobre todo al trabajo, ¿no? Que he realizado durante estos casi 4 años y bueno, pues un poquito es ánimo para poder seguir adelante con ilusión y con más fuerza, la verdad.
Al Rius de Vino ens han pogut estar de preguntar-li què el va portar de Galícia a Tarragona.
No, fue casual, no me gustaba la ingeniería y me encontré pues en el camino del mundo, de este mundo tan apasionante, y al final pues me decidí o a dejarlo de lado o volcarme completamente. y opté por Tarragona porque era, empezaba el grado y me, era una buena opción para, bueno, pues para aprender más y estar más años también tratando sobre un mismo tema, ¿no? O sea que fue totalmente pasional, mi familia no se dedica en absoluto a este mundo de la enología y bueno, pues fue un poquito una casualidad, ¿no?
Pascual, que actualment treballa a Dega Algueria, a la Ribera Sacra, afirma que el seu projecte professional, recordem que és una de les parts avaluables per optar al premi, és viatjar per conèixer altres zones vitivinícoles del món i sembla que té molt clar que vol anar a l'altra punta del món.
Como todas las carreras, nunca sales al 100% formado y bueno, la verdad es que pues me gustaría conocer otro tipo de viticulturas, otras formas de elaboración y otras variedades, ¿no? Porque al final pues es una forma de enriquecerte y seguir formándote. Lo ideal sería haber podido acabar y ya haberme ido, pero bueno, por circunstancias económicas estoy ahora trabajando en mi tierra, en Galicia, en Ribeira Sacra. Y bueno, la idea sería esa, viajar un poco por Nueva Zelanda, Australia y si puedo, pues continuar un poquito con esos viajes, ¿no?
El jurat del premi l'han integrat enguany Miquel i Santirrius com a patrocinadors del premi, el degà de la Facultat d'Enologia, Joan Miquel Canals, i dos nous membres, Xavier Pagès, president de la Federació Espanyola del Vino, i Joaquim Via, membre del Consell Social de la URB.
Possiblement no són gaires els que saben que Eduard Ponset, el divulgador científic, el que va ser ministre de l'UCD, va passar els primers 10 anys de la seva vida a la Vilella Baixa. I no és tan sols això, sinó que Ponset confessa que aquells primers 10 anys el van marcar profundament i sovint ho relaciona amb l'agricultura, la vinya, el paisatge i la manera de viure del priorat. Diu coses com aquesta, Eduard Ponset. Quan has bermat, has ajudat a posar els raïms a les portadores, quan has xafat el raïm al sindicat i has domesticat ocells com jo vaig fer a la Vilella Baixa, aquests records no t'abandonen mai més. I no és que fos nascut a la Vilella, sinó que l'il·lustre Eduard Ponset era el fill del metge de la Vilella Baixa, la Vilella Alta, la Figuera i Cabassers. Del priorat, quan ell tenia 10 anys, el seu pare i tota la família van marxar cap a la costa, cap a Salou. Ponset en conserva força de records del priorat, lligats a la terra, la vinya i el vi. Recentment, en el pròleg d'un llibre, hi deia això. A la Vilella Baixa n'hi ha pocs de fòssils, però els bancals de ceps, els mateixos marges, els carrets fets de pedra i els ponts de tota la vida, sense demanar-ho, et donen una concepció geològica del temps. Immersos en aquell paisatge del priorat, és impossible sortir corrent darrere una trucada. A la Vilella Baixa vaig aprendre a no córrer ni arribar tard. Altres coses que ha dit Ponset de la Vilella Baixa en entrevistes diverses al llarg dels anys accentuen encara més la importància cabdal que el seu pare va tenir la Vilella Baixa en la seva vida, diu Ponset. En cada aniversari me'n recordo i m'entretinc comparant el que sabia el iaio Monget sense moure's del priorat i el que jo havia acumulat mentre vivia en uns 10 països diferents. Vaig passar revista, i moltes vegades, i sempre em guanyava el iaio Monget de la Vilella. Per què? Perquè en el seu bagul hi havia allò que és essencial per a la vida. Les essències, els perfums de la terra i de l'aigua, els ocells, els graus de raïm. En canvi, en el meu bagul, les petites coses sempre tapaven allò que veritablement és essencial. Paraula de Ponset, xiquet de la Vilella Baixa.
I fins aquí el Riu de Vi, programa que compta amb el patrocini de Rius i Rius, assessoria vitivinícola integral. Recordem que demà a les 9 del vespre i dilluns a les 8 podreu tornar a escoltar aquest Rius de Vi, que tanquem esperant retrobar-vos d'aquí 15 dies a la sintonia de Ràdio Falset. Us ha acompanyat a la producció i la veu Jordi Soldevila. Adeu!